Ràdio Vilafranca.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
I amb l'equip que fa possible que tot això sigui, valgui la redundància, possible. És a dir, que vosaltres em sentiu, que jo m'expliqui i que els aparells i les màquines no s'encantin i funcionin. Una cosa que, de la que se n'encarrega el Toni Olivella, l'impagable Toni Olivella, ajudat, això sí, pel Marc Pujol, quan cal donar un cop de mà. I després, quan jo he acabat de fer totes aquestes explicacions més o menys interessants, doncs la Goretti Martínez ho agafa, ho treu de les gravacions i ho passa a la plana web de Ràdio Vilafranca, on hi ha un petit apartat que veureu, que hi ha cada dia un efemèride, podeu entrar allà dintre i podeu trobar tots els que hem explicat amb aquests més de 5 anys que portem ja aquí esbarallant-nos. Hi ha una tercera pota, però, de tot això, a l'equip tècnic, la més modesta pota d'un servidor de vostès, i després ve la pota de la música. Una música que la ràdio cada vegada és més... és evident que cada vegada és més necessària, i que nosaltres procurem començar amb una cançó que tingui a veure amb el que passa en general. I com que som al mes de maig, hem triat una cançó del cantant català Toni Jiménez que porta per títol El mes de maig.
Heus aquí el mes de maig que arriba ben content, heus aquí el mes de maig que arriba ben content, tot ple de flors boniques que el vent s'emporta, tot ple de flors que sales s'emporta el vent. El fill del rei se'n va i acull un bon cistell, el fill del rei se'n va i acull un bon cistell, tot ple de flors boniques que el vent s'emporta, tot ple de flors que sales s'emporta el vent. Suaument en fa un ram de manera pacient, suaument en fa un ram de manera pacient, tot ple de flors boniques que el vent s'emporta, tot ple de flors que sales s'emporta el vent. El porta l'estimada per fer-li un present, el porta l'estimada per fer-li un present, tot ple de flors boniques que el vent s'emporta, tot ple de flors que sales emporta el vent. Teniu aimada meva, us duc un guarniment, teniu aimada meva, us duc un guarniment, tot ple de flors boniques que el vent s'emporta, tot ple de flors que sales emporta el vent. Heus aquí el mes de maig que arriba ben content, heus aquí el mes de maig que arriba ben content, tot ple de flors boniques que el vent s'emporta, tot ple de flors que sales emporta el vent. El fill del rei se'n va i acull un bon cistell, el fill del rei se'n va i acull un bon cistell, tot ple de flors boniques que el vent s'emporta, tot ple de flors que sales emporta el vent. Suaument en fa un ram de manera pacient, suaument en fa un ram de manera pacient, tot ple de flors boniques que el vent s'emporta, tot ple de flors que sales emporta el vent. El porta l'estimada per fer-li un present, el porta l'estimada per fer-li un present, tot ple de flors boniques que el vent s'emporta, tot ple de flors que sales emporta el vent. Teniu aimada meva, us duc un guarniment, teniu aimada meva, us duc un guarniment, tot ple de flors boniques que el vent s'emporta, tot ple de flors que sales emporta el vent.
19 de maig de l'any 1994, el dia que mora a la ciutat de Nova York la que havia estat primera dama dels Estats Units, Jacqueline Kennedy, que de naixement s'anomenava Jacqueline Lee Bouvier. Era filla d'una família de molta rango, de molta ringo-rango. El seu pare era corredor de borsa, en John Bernou Bouvier. Era un corredor de borsa d'origen francès i la seva mare doncs, també era filla d'un president de banc. Ja veieu que les coses van per dalt. De jove, la noia fou contractada com a reportera gràfica del Washington Times Herald i així va poder conèixer molts polítics, entre ells el que seria el seu futur marit. Perquè Tot i haver estat promesa o estar promesa amb un corredor de borsa, el que va fer la Jackie és casar-se el dia 12 de setembre de 1953 a la localitat de Newport amb el que ja era en aquell moment senador John Fitzgerald Kennedy, que era una mica una estrella emergent del Partit Demòcrata, podríem dir. De fet, durant els primers anys van tenir 4 fills, el primer l'Arabella, que va morir abans de néixer, després va venir la Carolina, que va néixer l'any 1957, el John, que va néixer el 1960, i finalment el Patrick, que va morir pocs mesos després de néixer el 1963. Tot això amanit amb una colla de rumors, insinuacions i tal, que acusaven el John de faldiller. Però la Jackie, a més, tenia el problema de les relacions amb la família. Tenia molt bones relacions amb el seu cunyat, el Robert Kennedy, que després seria ministre amb el John quan arribés a president. Però el caràcter dels Kennedy molt fort ella no el tenia i, per tant, es va anar distanciant. I quan va morir el seu home, doncs, evidentment, es va desvincular absolutament del clan. Però no ens avancem. El Kennedy va pujant políticament, es presenta a les eleccions de 1960 i derrota en Richard Nixon, esdevenint el 35è president dels Estats Units l'any 1961. I, per tant, la Jackie es convertirà en la primera dama més jove de la història, un títol que ella, doncs, odiava, no li agradava, perquè... i tampoc li agradava que la seva vida privada es fes pública. Però bé, com a primera dama va assumir el paper, es va dedicar a redecorar la Casa Blanca buscant objectes històrics i omplint-la de mobles antics i obres d'art, quadres que retrataven grans personatges com Jefferson, com Franklin, i a més tenia la feina afegida de protegir els fills de la premsa intentant donar-los una infància normal. També ajudava el John, va convertir la Casa Blanca en un centre social de la vida cultural on s'apreciava molt la música, recordem el concert de Pau Casals, i que convidava artistes a sopars i festes, i també feia uns actes especials en honor cada any dels Premis Nobel dels Estats Units. Però, lamentablement, arriba el 22 de novembre de 1963, la parella va de viatge oficial a Dallas, i mentre van a la comitiva amb el cotxe descobert, la Jackie seu al costat del president, el cotxe rep un tret que dispara Lee Harvey Oswald des del terrat d'una biblioteca i li va al cap el tret i el tret li esclata el cap. En segons, la Jackie puja ràpidament a la part posterior del vehicle presidencial intentant protegir el seu marit, però ja no hi són a temps. De fet, però, els actes que hi haurà d'enterrament i homenatge i tal, la seva temprança sorprendrà a tothom i la farà admirada per tothom. De fet, portarà els dos fills a tots els actes, allò agafadets de la mà, i faran tot el camí des de la Casa Blanca a la Catedral de Sant Matthew pel funeral, caminant la mare i els dos fills, doncs, a darrere del cotxe que porta les despulles del president, i ella mateixa encenent la flama de la tomba al cementiri d'Arlington. A continuació, desapareixerà completament durant un any. No se'n sabrà res d'ella, però bueno, anirà sortint i el 20 d'octubre de 1968, per sorpresa, es casarà amb l'armador grec Aristòtil Onassi just 4 mesos després de l'assassinat de Robert Kennedy. Ella diu, o es deia, vaja, en aquell moment, que ella i els fills tenien por, pensaven que estaven amenaçats, el matrimoni, òbviament, aquest que es va produir no va ser res per amor, i de fet ho demostra la relació entre els fills d'un i de l'altre matrimoni, del primer matrimoni de la Jackie i del primer matrimoni de l'Onassi, força conflictiva. La Jackie... diguem-ne, s'esbaralla amb la filla de l'Onassis, la Cristina Onassis, i en canvi l'Onassis es fa molt amic de la Carolina i del John, dels fills de la Jackie, per la imatge pública. Però, inevitablement, en uns anys la relació matrimonial es deteriora, l'Onassis, fastiguejat de pagar excentricitats de la seva dona, decideix començar a tramitar el divorci. Mentre encara ho estan tramitant, l'Onassis mora d'un atac de cor el 15 de març de 1975, deixa l'herència a la Jackie, la qual cosa, com és d'esperar, desencadena un litigi amb la Cristina Onassis. La Jackie passarà amb la filla de l'Onassis. La Jackie passarà els últims anys de la seva vida al costat d'un industrial belga, comerciant de diamants, en Maurice Tempelsmann, i el 1994 li diagnosticaran una malaltia incurable en estat avançat que farà que mori, com dèiem al començament, el 19 de maig de 1994, a l'edat de 64 anys. I com que, d'alguna manera, la Jackie Kennedy va resultar per l'Onassis, doncs, una senyora que va començar a fer gastos i ell va haver de pagar, ens ha semblat una mica irònic, però l'hem posada, la posarem, que podríem completar aquesta notícia amb la cançó aquella tan famosa nord-americana, The Lady is a Tramp, que ens cantaria, naturalment, el Frank Sinatra. Aquí la teniu.
She gets too hungry for dinner at 8. She likes the theater and never comes late. She never bothers with people she'd hate. That's why the lady is a tramp. Doesn't like crap games with barons or earls. Won't go to Harlem in ermine and pearls. Won't dish the dirt with the rest of the girls. That's why the lady is a tramp. She likes the free fresh wind in her hair, life without care. She's broke and it's oak, hates California. It's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp. Gets too hungry to wait for dinner at 8. She loves the theater but never comes late. She'd never bother with people she'd hate. That's why the lady is a tramp. She'll have no crap games with sharpies and froth, and she won't go to Harlem in Lincoln's or Ford's. And she won't dish the dirt with the rest of the broads. That's why the lady is a tramp. She loves the free fresh wind in her hair, life without care. She's broke, but it's okay. Hates California, it's so cold and so damp. That's why the lady, that's why the lady, that's why the lady is a tramp.
20 de maig del 1932, el dia que l'aviadora nord-americana Amelia Earhart s'enlaira per fer la travessia en solitari de l'oceà Atlàntic. Amelia Earhart era filla d'un advocat, d'una companyia ferroviària, alcohòlic per cert, que bueno, va canviar de residència no sé quantes vegades en un any, I la noia, doncs, també va passar-ne les conseqüències, tant ella com la seva germana més gran, la Muriel. Quan va acabar la seva educació el 1916 a Chicago, va entrar a la universitat. Però el 1917, quan anava a la Primera Guerra Mundial, va anar a visitar la seva germana, aquesta, la Muriel, que vivia a Toronto, i allà va quedar impressionada pels ferits que arribaven de la Primera Guerra Mundial. Va fer un curs accelerat d'infermeria a la Creu Roja canadenca, va entrar d'auxiliar en un hospital, i fins i tot el 1919 es va matricular de Medicina a la Universitat de Columbia, però va veure que allò no era el seu i ho va deixar un any més tard. Aficionada una miqueta pijeta, s'ha de dir tot, el 1920 va fer el seu bateig de l'aire gràcies a l'associació amb Frank Hawks, un antic pilot de guerra, un antic aviador de guerra, i va aprendre a volar. En poques hores ja va tenir el caprici, va comprar un petit avió groc, pintat de groc, un biplà, que va batejar com el Canari i que va pagar amb les feines que ell anava fent, perquè la noia doncs tampoc era mandrosa. El 22 d'octubre de 1922 va fer unes proves de capacitat de l'avió, va fer un intent de pujar amunt amunt, va arribar a 4.600 metres d'altura, establint doncs un rècord mundial d'un aviador femení. Això sí. Quan els seus pares es van separar el 1924, ella se'n va anar a viure a Boston amb la seva mare i aquella germana, la Muriel, va trobar una feina en un centre social per nens estrangers i es va incorporar a l'Associació Nacional d'Aeronàutica, es diu una cosa la feina i l'altra l'afecció, de la qual va arribar aquesta associació a ser vicepresidenta, sotspresidenta. El 1928 li fan una proposta, en concret l'aviador Hilton Riley, perquè s'afegeixi a un projecte de travessar l'Atlàntic, però com a passatgera. Anirien dos pilots i dos civils, un senyor i ella. Però hi ha problemes de mal temps, hi ha problemes mecànics, estan 13 dies esperant a Terranova, encara que finalment poden fer-ho. Van cap al País de Gales i arriben al cap de 20 hores i 40 minuts, per tant, establint el rècord. En aquell moment tothom volia fer rècords d'aviació. Ella, gràcies a això, agafarà fama i rebrà ofertes de treball per promoure l'aviació. Fins i tot a la revista Cosmopolitan la fitxa com a redactora d'una secció d'aviació que s'inventen, on ella escriu articles i contesta cartes de lectors. La noia també es posa en indústria, en negocis, i cofunda el Ludington Airlines, que és la primera companyia que tindrà un pont aeri d'alta freqüència al món. Farà un pont aeri que feia 10 vols al dia, amb el circuit Nova York, Filadèlfia, Washington, i que naturalment tenia bastanta requesta. El 1929 participarà amb 19 dones més amb el primer derbi aeri que es farà, amb 9 etapes travessant els Estats Units, i que quedarà tercera. D'allà sortirà, doncs, amb les seves coneixences que ha fet, una associació de pilots femenina, i mentrestant ella continua fent també els seus vols particulars, que fan que el 5 de juliol de 1930 estableixi ella el primer rècord femení de velocitat volant a 292 quilòmetres per hora. Es casarà el 1931 amb l'editor George Putnam, i uns mesos més tard serà la primera dona que piloti un autogir del model del De la Cierva, amb el que farà la travessia dels Estats Units per etapes. Però ella vol objectius més grans, i per això es planteja la travessa de l'Atlàntic en solitari. I el 20 de maig de 1932, com dèiem al principi, s'enlaira de la península de Terranova, de Harbor Grace, i va cap a París. Però les condicions del temps no són ideals i haurà d'acabar aterrant en un prat prop de Londonderry, a Irlanda, però bueno, en el fons ha aconseguit travessar amb 14 hores i 56 minuts l'Atlàntic. El que llavors ella què farà? Doncs més reptes. Vinga, el 26 d'agost d'aquell mateix any del 32 farà la travessa de Los Angeles a Newark, és a dir, travessarà tot Estats Units sense parar, 4.000 quilòmetres en 19 hores, i farà un altre rècord. També s'enlairarà a Honolulu per creuar el parc del Pacífic sense escales. Intentant arribar a Auckland, ho aconseguirà, i bueno, l'estaran esperant 10.000 persones i l'aclamaran, i un altre rècord que apunta. Mentrestant entrarà a la Universitat de Purdue, a Indiana, com a consellera d'alumnes que facin aeronàutica, i es comença a plantejar la volta al món per l'equador terrestre. De fet, el 17 de març de 1937, ella i tres més, entre els que destacarem el Fred Noonan, perquè ja veureu per què ho dic després, sortiran de Hoogland cap a Honolulu intentant començar el viatge a la fi del món. Però quan arribin a les illes de Hawaii, l'avió s'estambarà, ells sortiran il·lesos, però l'avió necessitarà tres mesos de reparació. Mentrestant, rumiaran altra vegada la ruta i decidiran girar. I per comptes d'anar cap a l'est, doncs aniran cap a l'oest. Aniran cap a l'est. Finalment, serà l'Amèlia i el Fred Noonan, que sortiran amb dos avions de Miami, aniran cap a Puerto Rico, de Puerto Rico creuaran l'Atlàntic, aniran al Senegal, d'allà aniran cap a Karachi, després a Calcuta, a Rangoon, ja veieu, van tirant cap a l'est, s'enlairaran cap a Bangkok i Singapur i arribaran a Austràlia. Allà hauran de preparar l'etapa més llarga, que és d'Austràlia a Amèrica, 4.200 quilòmetres fins a les illes Howland. El dia 2 de juliol de 1937 emprendran amb cadascú amb el seu avió aquesta travessa, però la ràdio és poc potent, tenen el vent en contra i al cap d'unes hores es perd el contacte amb l'Amelia Earhart, que desapareixerà i que no seran retrobades els seus restes fins a l'any 2013, però no es troben els seus restes, es troben els de l'avió a prop de l'illa de Nikumaroro, on sembla que podia haver sobreviscut alguna setmana. I per no donar el tot tan tràgic i complementar-ho amb una música una mica més divertida i amb una cançó una mica més alegre, tot i que parli d'un segrest, tornem a tirar mà de la trinca i la seva popular i mai prou ponderada cançó Puja a l'avió.
Anava de vacances alegrement, em feia molta falta canviar d'ambient. Va dir-me el de l'agència, ara és l'ocasió. Si vols passar-t'ho pipa, viatge amb avió. I així que van servir-nos la taronjada, vaig veure que la juerga estava assegurada. Volare! Oh, 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 oh! Hi havia camuflats a l'aeroplà, 14 terroristes de l'Orient Mitjà, vestits de pastorets i amb un fusell, i el cap embolicat amb mocadors de persell. Que no es mogui ningú, ni poca broma, i ens varen segrestar. Puja l'avió, subidubidubidubi, puja l'avió. I anant amunt i avall varen recórrer de córrer la Seca i la Meca i la Vall d'Andorra. I quan me'n vaig cansar de fer el talòs, vaig dir-li del que duia el farcell més gros. Si no és molta molèstia, baixa com arruga, que ja tinc la bufeta sense cap arruga. Volare! Oh, 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 oh! Llavors es va anunciar un segrestador la Creu Roja dintre l'avió. Estan allà penjats com estaquirots, venir-los en col·lectes ja són pebrots. Per això quan van passar pel meu costat vaig dir-los i oblideu-me que ja he donat. Volare! Oh, 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 oh! Subidubidu, puja l'avió. Subidubidubidu, puja l'avió. Subidubidu, puja l'avió. Subidubidubidu, puja l'avió. De sobte patarrumba un cop de mà, va entrar com una espècie d'equipo A i va repartir llenya en quatre mans, que n'hi va bé per tots moros i cristians. I quan es van quedar ben descansats, van dir-nos apa buenas, ja esteu salvats. Volare! Oh, 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 oh! Després d'estreviar-se vàries baletes i totes les vacances a fer punyetes, ens van enviar a casa repatriats. I aquí van retratar-nos ben retratats. I tot el veïnat, quin enrenou, al veure amb les lectures i el cas això. Volare! Oh, 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 oh! Subidubidu, puja l'avió. Subidubidubidu, puja l'avió. Subidubidu, puja l'avió. Subidubidubidu, puja l'avió. Subidubidu, puja l'avió. Subidubidubidu,
puja l'avió.
21 de maig del 1759, el dia que neix a la localitat de Le Pelerin, a vora de Nantes, a França, el que serà doncs, el símbol, diríem, de les intrigues polítiques i tot això, Josep Fuché. Josep Fuché era fill d'un marín, un capità de marina mercant del mateix nom, Josep Fuché, que tenia i que navegava amb un bergantí que es dedicava a traslladar esclaus. Esclaus que ell havia comprat una plantació a Haití i llavors allà els feia treballar. És a dir, els anava a buscar a Àfrica, se'ls emportava cap allà. Era fill també de Maria Adelaide Croiset, que era una senyora més normal i sobretot molt pietosa. El pare mora el 10 de març de 1771, és a dir, el nen té 15, 12 anys, i el tornant precisament d'un viatge de portar esclaus a la seva plantació. I el fill diu que, bueno, que es vol fer càrrec de la feina, però té una salut bastant fràgil i, per tant, tothom li aconsella i al final fa cas abandonar aquella idea. Per contra, la seva mare, que, com dèiem, era molt missaire, afavoreix i el fa entrar al seminari de l'Oratori de Nantes amb la idea de que rebi les ordres menors. Però estem en temps de revolta, estem en temps d'anar contra els Borbons. Les idees de moda basades en la il·lustració el convertiran, doncs, en un noi ateu que el 1782 abandonarà el seminari i començarà a treballar com a professor de ciències al Col·legi de l'Oratori de Niort i a diverses ciutats franceses, diverses viles franceses. En una d'aquestes, a l'Acadèmia Rossati, crearà, que hi ha una societat literària i una lògia maçònica, la ciutat d'Arras, crearà una parella que serà històrica amb Robespierre, primer per l'afinitat i després per les baralles que tindran, i tots dos es faran francmaçons l'any 1789. El Fuché, però, el 1805, entrarà a una lògia més important, la de Ciutadans Reunits, i serà anomenat fins i tot gran conservador de la gran lògia, tot era gran, de la gran lògia del Gran Orient de França. Convertit en prefecte d'estudis de l'Oratori de Nantes, quan esclata la Revolució Francesa, diu, bueno, doncs deixo la meva feina de professor i vaig al lío. Serà elegit diputat el setembre de 1792 per la regió de Nantes, a la Convenció. Allà entrarà el Comitè d'Instrucció Pública i fins i tot votarà a favor de la pena de mort a Lluís XVI, tot radicalitzant les seves postures. Veient això, la Convenció l'envia com a emissari cap a l'oest i cap al centre de França a predicar la revolució, a organitzar la Guàrdia Nacional a la vila de Nantes i a buscar la descristianització, és a dir, que tothom abandoni el d'això i, per tant, provocant destrucció d'iglésies i tresors de l'Iglésia. El 30 d'octubre de 1793, la Convenció, diguem-ne, li demana, bueno, demanar és una manera de dir, que tenen molts problemes a la ciutat de Lió, a Lyon, i perquè estan en contra de la revolució i que faci alguna cosa. Ell diu, bueno, ja ho netejaré. Se'n va cap allà i diu, bueno, aquí el que es tracta és d'eliminar tots els dissidents i, per tant, començar a executar gent. Però la guillotina és massa lenta. Li valdrà el nom de metrallador de Lió el que prengui la decisió de substituir els guillotinaments, allò que passin per la guillotina, agafa els acusats, els posa tots en un grup i els dispara amb dos o tres canons fins a matar-los. Això, diguem-ne, que en principi pot semblar sanguinari, quan el 27 de març de 1794 torna a París i en fa l'informe a la Convenció Republicana justificant-ho i tal, la Convenció està tan contenta que en aquell moment no hi ha el seu amic Robespierre i diuen, bueno, doncs t'elegim president de la Convenció. Després, quan el Robespierre torni, doncs agafarà el mando i d'aquí que després acabin esbarallats i el farà fora d'aquest càrrec que havia elegit la Convenció en un moment d'apassionament i ell s'haurà d'espavilar. Què farà? S'acostarà als més radicals, dirigits pel Babeuf, i aconseguirà la protecció de Barràs i després fins i tot està inclòs en una amnistia que es produirà l'any 4 del Brumari respecte a tot el que s'hagi pogut passar abans. Però ell queda desacreditat, queda sense feina i el deixen entrar a la policia secreta. Començarà a fer negocis amb banquers, ja veieu que això abans no és modern, això, i obtindrà participacions en diverses empreses subministradores de l'exèrcit. És a dir, en definitiva, tindrà un enriquiment personal poc clar, però políticament farà el joc i acabarà nomenat ministre de la policia el 20 de juliol de 1799. I des d'allà farà servei i ajudarà en que Napoleó Bonaparte pugui anar pujant, pugui fer el cop d'estat de 1799 gràcies a la protecció de Fouché. El Napoleó, quan puja, és agraït, li torna el favor, el fa director de la policia i de la gendarmeria, i el Bonaparte continua buscant el poder vitalici. El Fouché, llavors, ja no li agrada això, perquè diu, no, no, jo no vull que tu em manis tota la d'això. Intentarà posar el Senat en contra de Napoleó, però no ho aconseguirà, el Napoleó suprimirà el seu ministeri, li donarà, això sí, un escó al Senat i una bona paga. Però el 1804... el Napoleó el necessita i el torna a fer entrar al Ministeri de Policia i el 1809 el nomenarà duc d'Otranto en agraïment pel seu recolzament durant tota aquesta època. Quan Napoleó caurà a la batalla de Leipzig i haurà d'agafar el primer exili, els Borbons castigaran a Fouché fent-lo fora de París. Però quan Napoleó torni d'Elba, del seu primer desterrament, i torni a manar a l'imperi dels 100 dies, doncs recuperarà Fouché novament com a ministre de policia. Però ell ja veu que allò no va gaire fi i comença a preparar-se la sortida. De fet, quan Napoleó cau a Waterloo, ell serà el primer que oferirà el poder a Lluís XVIII, a canvi, això sí, d'un càrrec, Però hi ha una llei contra la gent que ha perjudicat el regnat dels reis i, doncs, amb ell no li faran res més, però el faran fora, l'enviaran a l'exili, que haurà de complir a l'imperi austríac, primer a la localitat de Linz i després passant a Itàlia, en concret a la ciutat de Trieste, on en Josep Fouché morirà el 26 de desembre de 1820. I una biografia tan trepidant com aquesta necessitava una cançó més o menys romàntica. Com que parla de la Maria Antonieta, hem pensat, doncs mira, calla, això té a veure amb la Revolució Francesa, és a dir, si no lliga, doncs és igual. És una bona cançó. És una cançó que canten els Manel i que porta per títol, com deia, L'espectre de Maria Antonieta.
Clar que arriben dies on tothom li sembla imbècil i opta per callar. Clar que si es concentra pot sentir perfums exòtics recorrent-li el braç. Clar que es fa pesada amb els seus contes de carrosses que travessen prats. No goseu jutjar-la des dels vostres cossos momentàniament, tan vius i saps.
Que entomant de vespre, quan el sol se'n
Yeah.
5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
22 de maig del 1859, el dia que neix l'escriptor britànic, hauríem de dir, però potser també hauríem de dir escocès, Sir Arthur Conan Doyle. Arthur Conan Doyle era fill d'un matrimoni de família catòlica on hi havia una important saga, oncles i tiets i d'això, d'il·lustradors, de dibuixants i caricaturistes que durant molt de temps van dissenyar la capçalera i la portada de la revista Punch. El seu pare, però, no seguia aquesta fila, era arquitecte i val a dir que va créixer eclipsat per l'èxit dels seus germans, presentant ràpidament problemes d'alcoholisme i de depressió i sent ingressat diverses vegades en institucions sanitàries. Per sort, la mare, la Mary Foley, es va ocupar molt dels seus fills, era una lectora molt apassionada i imaginativa, i va despertar en l'Arthur, un dels seus fills, l'afició per la literatura. El 1868, l'Arthur, ajudat pels seus oncles, va ingressar a l'escola jesuïta de Stonyhurst, a Lancashire, i dos anys després va accedir al Stonyhurst College i va estar-hi durant 5 anys, rematant-ho tot amb una estada a Àustria, amb una altra escola jesuïta, l'Estela Matutina, a Feltrick. Però el noi havia de guanyar-se les garrofes i el 1876 comença la carrera de medicina a Edimburg, on coneixerà un forense, Joseph Bell, que ell mateix reconeixia que l'havia inspirat quan va crear el seu famós detectiu Sherlock Holmes. Ell va entrar a treballar a Birmingham i després a Sheffield, però va veure que una manera de pujar bastant ràpid era fer el que en podíem dir pràctiques a fora. I es va embarcar l'any 1880 com a cirurgià en un balaner de Hope, l'Esperança, i va estar durant 6 mesos fent una travessa i una campanya per l'Àrtic, empaitant les balenes. Als 25 anys, gràcies a tot això, el 1881 es va graduar com a metge i va cursar un doctorat que rebria 4 anys després. Tot això va portar-lo a que, mentre estudiava, com que no només havia d'estudiar, va començar a escriure històries curtes. La primera, El misteri del de la vall Sassassa, el va publicar el diari d'Edimburg. Però, mentrestant, també va publicar, curiosament, el seu primer article mèdic, el British Medical Journal, perquè ell, no oblidem, era, abans de tot, metge. I, de fet, el 1882 es va establir com a metge a Portsmouth i va dedicar el temps lliure a continuar escrivint El misteri de Clumber, però centrat molt en les expedicions marines, mentre es dedicava el temps lliure a jugar a futbol com a porter i també a practicar el críquet, el golf i tot això. Però va mirar de sentar el cap. El 1885 es va casar amb Louise Hopkins, Tui, parella, amb qui va tenir 2 fills, la Maria Luisa i l'Arthur, abans de que la dona morís de tuberculosi a l'any 1906. Ell va tornar a casar-se després amb Jean Elizabeth Leckie i va tenir 3 fills més. Es va traslladar l'any 1887 a Londres en qualitat d'oftalmòleg, és a dir, d'oculista. Com que tenia poca clientela, diguem-ne, això no vol dir que no es guanyés la vida, tenia més temps per escriure, i va ser quan va pensar en crear la figura d'un detectiu i va crear el Sherlock Holmes, una figura a la qual ell després reconeixia que havia arribat i que l'odiava, l'odiava. Fins al punt que en una de les seves aventures, el problema final, el mata. I la qual cosa, com que ell ja era bastant conegut i les seves novel·les publicades en fascicles diaris tenien molt èxit, molts lectors es van començar a queixar, van dir que això no podia ser, que havia de ressuscitar el Sherlock Holmes, i ell s'hi va resistir. Finalment, 10 anys després, va escriure La casa buida, on es produïa aquesta... s'explicava com, en realitat, on havia mort, no havia mort, i havia continuat vivint. Però abans, ell ja havia publicat algunes novel·les amb l'excusa de que eren anteriors a la novel·la aquella del problema final que on el va matar. Eren de cronologia anterior. Entre elles va destacar El gos, el perdiguer dels Baskerville, que, diguem-ne, li va donar tota la fama possible i més encara. Però ell era escriptor i, per tant, feia altre tipus de llibres. El 1900, per exemple, va escriure el que és el llibre que li va donar més fama intel·lectualment parlant, La guerra dels Boers, mentre intentava entrar en política presentant-se per la Unió Liberal. No ho va aconseguir, però sí que va aconseguir la fama com a escriptor i que fos nomenat pel rei cavaller de l'Ordre de l'Imperi Britànic el 1902 i, per tant, tingués el tractament de ser. Quan esclata la Primera Guerra Mundial, el 1914, ell intentarà allistar-se amb 55 anys, però li treuen del cap, li diuen que, per totes maneres, el necessiten molt amb la propaganda, perquè es pugui fer la propaganda aquí des del Regne Unit sobre la guerra, i ell ho acceptarà. Però es produirà el fet de que un dels seus fills, en Kingsley, morirà en aquesta guerra, i ell quedarà absolutament trasbalsat i s'acostarà als cercles espiritistes d'Allan Kardec i escriurà una història de l'espiritualisme. Fins i tot el 1928 viatjarà a Sud-àfrica per fer una gira de conferències sobre l'espiritisme. Bueno, però ja té una certa edat i morirà a la ciutat de Crossborough, a l'East Sussex d'Anglaterra, el 7 de juliol de 1930 d'un atac del cor. Està enterrat al cementiri de New Forest i les seves 56 històries i 4 novel·les sobre Sherlock Holmes, evidentment, han opacat o han dissimulat o han amagat les seves 23 llibres de ficció, els seus llibres d'història de les dues guerres i fins i tot els seus llibres de ciència paranormal que formen part de la seva biografia. I com que si parlem de Conan Doyle hem de parlar del detectiu Sherlock Holmes i hem de parlar, naturalment, de morts, doncs hem volgut treure-li la crosta tràgica amb tot això i hem buscat aquella cançó que en un moment determinat va fer famosa el Pere Pubill, el Peret, que portava per títol Lo Mato. En contraposició a la, diguem-ne, als crims, als assassinats i tal que resolia el senyor Sherlock Holmes, doncs aquí teniu el senyor Peret amb una cançó que parla d'assassinats i que porta per títol Lo Mato.
Allá Dios, compa y gato, cuántas veces me ha dicho, es muy sinvergüenza ahí de mi compa y yo lo voy a matar.
¿Por qué?
Por llamarme gato. A qué gato encerrado y se lo voy a contar, oígalo.
El gato caza al ratón, el ratón se come el queso lo da la leche la da la vaca tiene los cuernos.
¡Ay, ay! Lo mato, ¡ay, ay!
Lo marelo.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
Por decirme que yo lo digo sí,
sí, sí.
Por decirme que. Que yo lo digo sí,
sí, sí.
Por llamarme gato,
lo voy a matar.
A mi compadrito,
lo voy a matar.
Que tiene que llamarme gato,
lo voy a
mi compadre que tanto lo quiero,
lo voy a matar.
Cuando el perro es chiquito, lo llaman perrito, pero cuando es grande, lo llaman perro.
Y cuando el chivo es chiquito, hay que le llaman cabrito, pero cuando es grande, le dicen,
¡ay, ay!
Lo mato, ay, ay, lo marelo.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
Por decirme que yo le digo sí,
sí, sí.
Por decirme que yo le digo sí,
sí, sí.
Por llamarme gato, solo por llamarme gato. Yo lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato. Cuando gitano es chiquito, lo llamo gitanito. Pero cuando es grande, lo llaman calón.
Cuando es tonto chiquito,
lo llaman tontito. Pero cuando es grande, lo llaman tontarrón.
A mí me llaman el tonto porque me falta un sentido. Y a ti te falta otra cosa, y a ti te falta otra cosa. El tonto se la comió.
¡Ay, ay! Lo mato. ¡Ay, ay! Lo mato. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
Por decirme que
yo le digo sí,
sí, sí.
Por decirme que
yo lo digo sí,
sí, sí.
Por llamarme gato,
lo voy a matar.
Solo por llamarme gato,
lo voy a matar.
¿Qué quiere que llamarme gato?
Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato.
Vámonos, padre. Ese es mi padre. Mala, mala.
mira lo que ha hecho mi compa y que me ha llamado gato.
¡Pere, pere!
23 de maig de 1842, el dia que mora a la capital espanyola, és a dir, a Madrid, José Ignacio de Espronceda y Delgado, escriptor del romanticisme espanyol i membre destacat d'aquest moviment, alhora que polític relativament frustrat. Bé, per què dic això? Ja ho veureu. En José Ignacio de Espronceda, diem-li José, era membre d'una saga militar, una família que, bueno, militar i amb rentes, és a dir, amb terrenys i propietats, que van recolzar-lo en totes les seves malifetes, que ja veureu que van ser bastantes. El 1821 comença els seus primers estudis al Col·legi de Sant Mateu, que està especialitzat en humanitats i ciències. Però ja és un nen una mica així complicat, i allà crea d'entrada una societat literària que bateja com l'Acadèmia del Mirto, on ell escriurà les seves primeres obres, però amb motiu de les revoltes que hi ha en el pronunciament de Riego, concret, de 1820, comença un procés de canvi ideològic, de la seva tranquil·litat. Quan acaba el trienni liberal i el Ferran VII restableix l'absolutisme, el centre aquell on estava i que li havia permès doncs, fer això, l'Acadèmia del Riego i totes aquestes coses, és una mica posat a l'ull dels censors i és una mica castigat, el reprimeixen. I llavors el nen, com a reacció, el que fa és que el 1823 crea una societat secreta que anomena Los Numantinos i que queda dintre de l'acadèmia aquesta que ell ja havia fundat. Això li suposa una entrada en política i entrada en política que en aquell moment no és la que mana, perquè als 15 anys assumeix la presidència d'aquest grup, d'aquesta societat secreta de Los Numantinos, i hi ha un membre de la societat que el denuncia a la policia i això provocarà que sigui castigat el seu primer desterrament de 3 mesos en un convent de Guadalajara, recolzat, això sí, i ajudat per la seva família, que li fa menys gravós. De 1825 a 1827 aconsegueixen que els escolti la família i, per tant, s'apartarà de la política i començarà a composar poemes i un diari que titula El Pelayo, en el que treballarà fins a 1835. Al 1826 el pare vol fer un pas més i diu: "Calla, nen, podries entrar a l'exèrcit", presenta la sol·licitud d'ingrés com a cavaller guàrdia marina, però els antecedents del nen diuen no, no. I allò és desestimat. El nen llavors, decebut, diu: "Bueno, doncs ara em faré revolucionari". I a l'estiu de 1827 marxa cap a Portugal a través de Gibraltar, Portugal on hi ha en aquell moment un règim liberal, per buscar-se la vida i presumint de ser un exiliat polític al qual la policia persegueix. No? Els portuguesos ja ho veuen i diuen: "Ui, mare de Déu, això encara..." I el fan fora i ell, doncs, bueno, se'n va cap a Londres el 15 de juliol de 1827, on coneixerà una senyora casada de nom Teresa Mancha, que serà el seu gran amor, el gran amor de la seva vida, perquè ja en aquells moments la Teresa Mancha se separarà i anirà a viure amb ell i tindran fins i tot una filla, però no avancem. A Londres, el Josep canviarà el seu estil, influenciat pels romàntics britànics, Lord Byron i companyia, i composarà el seu famós himne al sol. Però els inglesos el tenen qualificat de revolucionari i que està vinculat amb el moviment contra Ferran VII, i això no els interessa, i per tant busquen la manera i finalment l'envien cap a París el 1830, aprofitant que hi ha una lluita, hi ha una revolta a París, barricades i tal, i això amb el nano li agrada. A París també s'ajuntarà a l'expedició militar
de Chapalangarra, un guerriller que vol entrar i vol conquerir Espanya. Entrarà a Espanya per Pamplona el 17 d'octubre de 1830, però aviat serà derrotat i, per tant, hauran de tornar a França amb la cua entre cames. Aleshores, què farà l'Espronceda? Diu, bueno, doncs jo aturo la meva activitat revolucionària durant 10 anys i em dedico a escriure el que ell qualifica de poesia estívico-morales, en la qual destacarà la famosa cançó del pirata, con 10 cañones por banda, no? Defensant els liberals i que, doncs, li donarà prestigi com a poeta romàntic. El 1833, però, morirà el seu pare i, a més, el Ferran VII. I això té importància perquè el Ferran VII farà una amnistia i, per tant, el José Espronceda aquest podrà tornar a Madrid. Acompanyat, això sí, de la seva ja, llavors, companya, perquè no es podien casar, evidentment, Teresa, amb qui ja havia tingut una filla, la Blanca. Ell, finalment, aconseguirà entrar a la Guàrdia Real, però, quan li han de donar destí, diu, sí, home, et posarem aquí a Madrid perquè ens busquis problemes. L'envien a comarques, envien a províncies, però ell entra a treballar al diari El Siglo, on fa molts articles en contra del govern i tal, i moltes vegades, doncs, rep pressions i amenaces que l'obliguen a dormir sovint fora de casa. Però això, la seva dona, la Teresa, ho interpreta malament i el 1836 l'abandona perquè diu que està tot el dia fora de casa i això és que li és infidel. Però, bueno, ell no es pot defensar, els moderats arriben al poder i ell guanyarà un escó com a diputat per Almeria. Però que, lamentablement, serà anul·lat per la rebel·lió de la Granja, que l'Espartero i totes aquestes coses, fent-lo tornar a la lluita subversiva. Morirà la seva mare el 1840 i s'editaran primer les seves poesies, el gruix de les seves poesies, junt amb alguns llibres com l'Estudiant de Salamanca, que es consideren la cima del romanticisme espanyol. I, per tant, ell haurà aconseguit l'èxit. No així lo del Parlament i l'acció política, perquè quan el 1841 hi ha un assalt al Palau Real que intenta segrestar la reina, farà que amb ell, doncs, l'impliquin amb tot això i l'enviïn, l'extraditin a Països Baixos, a l'ambaixada dels Països Baixos, fins al 1842, quan finalment aconseguirà ser elegit a les Corts per la província d'Almeria. Però ja està malalt, la seva activitat parlamentària durarà pocs mesos, fins que el 23 de maig de 1842, com dèiem, mori d'una malaltia anomenada garrotillo el poeta romàntic José Ignacio de Espronceda y Delgado. I com que un dels seus poemes més exitosos és aquell de la Canción del Pirata, ja ho hem dit abans, allò con 10 cañones por banda, etc., hem buscat alguna cançó que parlés de pirates. Hi havia la del Serrat, però era massa llarga, no cabia en el programa, i n'hem trobat una absolutament deliciosa també, que és del Loquillo. Vaja, de Serrat a Loquillo no hi ha... Vull dir, no ens allunyem gaire. És una cançó que porta per títol Pirates, amb la que tancarem aquesta edició d'avui. L'interpretarà el Loquillo i tancarem aquesta edició que, doncs, ha dirigit, per dir-ho d'alguna manera, el Toni Olivella, posant i traient micros i fent totes aquestes coses, ajudat pel Marc Pujol, una sessió que ara la Goretti Martínez passarà a les pàgines, diguem-ne, informàtiques de Ràdio Televisió de Vilafranca, i durant la qual el Francesc Morgades us ha estat donant la tabarra explicant tots aquests fets que esperem us hagin interessat mínimament. Ja sabeu que nosaltres estem aquí cada setmana i, per tant, us emplacem a la propera edició d'aquest, valgui la redundància, 5 a la setmana, a l'antena de Ràdio Vilafranca. A reveure.
tanto bello por ver. Y es que tan acrece el recuerdo de lo que no llegaste a hacer.
Y si caes en los brazos de alguien alto y oscuro, quedas seducida para siempre jamás. No temas a las tinieblas y a las miradas turbias. Al gozar de las sombras no te debe asustar.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.